9 i 37 minuts del matí, l'1 de març. Sitges serà protagonista de l'etapa de l'any al Melia Sitges, esdeveniment que presentaran el mediàtic cuiner Alberto Chicote, a qui vostès segurament deuen conèixer per als programes de Pesadilla en la Cocina, i Quim Masferrer, que és el protagonista del gràcies, moltes Forster. Gràcies, moltes gràcies, Ricard, Ramon, Eduard,
Josep Maria,
bon dia.
Doncs en Quim Masferrer i l'Alberto Chicote, però pel que fa referència a Sitges, el cable no ha pogut aquest any superar la semifinal que ahir es feia a la Fàbrica d'Am de Barcelona, i en aquest sentit els 12 finalistes no tindran cap vincle en Sitges més enllà de celebrar-se la final al Melia Sitges. En fi, no passa res. Amb uns noms d'etapes...
Aquest any que ve el Chicote, dius?
Sí, l'Alberto Chicote.
És el primer que ve el Chicote, no?
Bueno, sí.
Com a jurat, deu venir o com a presentador?
Com a presentador, com a presentador.
Ah, com a presentador.
Com a presentador.
Ah, vale.
És que quan els cuiners us fiqueu a presentar...
Que és el mateix que vam fer l'any passat, no? Que vam anar allà,
sí.
Que vam fer una... Tots.
Sí, que va guanyar el cable l'any passat. Sí. I
ah, exacte.
I molt bé, sí,
tal. Que ve el Jovany, també.
El Nando Jovany aquest any, no sé, el programa l'acabaran de presentar.
Encara això, no s'estimé. Ahir
van dir, i ahir van dir també que el cable aquest any no havia pogut passar la semifinal.
No havia pogut passar la semifinal. Són 12 semifinalistes, però només els ho diem per si algú de vostès el diumenge 1 de març dius, mira, no tinc res a fer, el Melia Sitges tindrà lloc la final de l'etapa de l'any. Amb tapes molt, amb uns noms d'allò, Quan n'hi ha una, va callar i no va dir res, és el nom d'una etapa, per exemple. O un altre, l'origen del niu d'ànec, per exemple, tapes amb noms molt...
Tapa la tapa.
Tapa la tapa.
Entre parèntesis, quan acabis.
Doncs això, la tapa de l'any, l'1 de març.
El bacallà, que és un plat que antigament un plat que es feia amb patates, o sigui, feia, és un plat de pobres, diguem, un plat així de... I recordo que al final, quan anava a buscar el bacallà, aquella senyora anava a pagar... Escolta, una cosa, pagaven més cartes, això... L'última època, quan era petit, escolti, diu, la bacallà que es porta vostè ara no és la bacallà que vostè deia. Té raó.
El moriu.
Sí, amb una... Vam vindre de d'Escandinàvia, aquí, amb una fira de Barcelona, que era alimentària, penso que diria, sí. I gent que es porta, o sigui, que es porta d'aquí, que comprem nosaltres bacallà. I vam vindre aquí, els van fer una exposició de tots els restaurants, la quantitat de bacallàs, la forma, el sistema de fer-los, no? Quan recordo aquella dona, la Carmen, que és la que tenia allà el bacallà, això, i m'explicava que quedaven al·lucinats aquella gent perquè ells tenien el bacallà però els feien amb patates, o sigui, no cuinaven molt, una forma molt lleugera, vull dir que no. I quan arriba aquí i van veure els puestos
no,
que els feien
no el bacallà... No havia anat a Portugal, aquesta gent?
Potser no. No
sé. Si vas a Portugal...
Cuidado,
et menges el bacallà de moltes maneres.
Ja ho sé, però
al País Basc hi ha un llibre de més de 1.000 receptes de bacallà.
Més de 1.000 receptes de bacallà.
Vull dir que els productors, vull dir que ells el tenen però no donen...
Ja.
Sí, el cuinen, però no tenen a veure. Va quedar, recordo, em deies que van quedar al·lucinats.
Hi ha molts puestos que tenen que pesquen molt de peix a part d'Europa i no el consumeixen perquè no és la seva cultura. Tenim els escamarlans, la majoria dels escamarlans que aquí consumim venen d'Escòcia. I allà no és la cultura de menjar els catalans.
I va ser un català que se'n va donar compte de que els tiraven a mar, exacte, que no els feien servir per res, i va dir, escolteu, que el llanceu. Diu, sí, espereu que parlarem.
Aquí no llancem res,
Espereu que parlarem. I a partir d'aleshores, ja fa pocs anys...
No és com la cuina dels bolets, també, no? Que em sembla que a França els bolets no són especialment...
Sí, a França sí.
A França el que hi ha un problema és que una vegada un company meu, que tenia al costat meu, de Joan, que al final d'agost s'anaven a buscar boletja, i feia un dia de festa, s'anava amb el seu cunyat, i anava a buscar rovelló,
a França.
I jo li vaig dir, escolta, el tanto francesos, si us agafen, diu, no, si els francesos no els agafen, el rovelló,
això va dir. Són els rovellons, els francesos.
El cep de França és molt apreciat a tothom.
I en canvi a França els rovellons no els interessen per res.
Ara ja comencen a tot arreu, perquè a Castella tot això, el rovelló tampoc el volia, el Niscalo no volia ningú. No volia, només era aquí.
Això són les cultures de cada país.
Veus?
Per exemple,
per aquells que diguin que no volen res nostre.
Exacte.
Es veus, clar, home, no volen rovellons.
Aquí és molt apreciat.
Ah.
En canvi,
parlant del Chicote, jo vaig estar en un acte que ell estava en directe, amb la Ruscalleda i el Ferran Adrià, tots tres.
Carai.
Sí, sí. I la veritat és que el senyor té don de gent,
Qui?
Té don de dent, el Chicote.
A Xicota.
Perquè una cosa
però tu què vas anar a dinar o què vas fer?
No, en un acte no vull explicar-lo.
No vull explicar-lo.
Un dinar privat. Un dinar
a mi em va que explicar-ho.
A mi m'interessaria que
expliqués. Qui són aquests tres que estan al costat de
vosaltres? No tinc per què explicar-ho. Però jo m'hi faig referència perquè...
T'hi fas amb gent important, eh?
Vist en televisió. Una persona vist en televisió, sent que tot és televisió, és programat, hi ha un guió, encara que no ho sembli, com per exemple tu has dit el foraster, el convidat, té un cert un guió molt elaborat a darrere. Però en un directe el Xicote, déu-n'hi-do, i tots parlaven en català i ell en castellà sol, déu-n'hi-do lo espavilat que és i lo que sap té d'on de gent.
Home, espavilat se'l veu,
I d'on de gent.
Si no, no hi arribes tampoc, per més guió que et facin...
Perquè deixen anar cada castany.
I d'on de gent, Perquè tot era en català i d'on de gent, d'on de gent.
Que és un parèntesi. Home, jo no sé si és veritat o no, però apa, que entrar a les cuines de cada restaurant i trobar-te...
Això t'ho he explicat, que aquest va començar-hi precisament això, entrar a cada lloc, vull dir que uns muntatges que n'hi havia allà dintre, que tele, ara ja no fa això, no? Aquest tipus de...
Ja no sé si ho fa,
no, no fa això,
però per descomptat que veia...
Els haurien triat, també,
Els haurien triat, també.
Hi havia una selecció, Ramon?
I tant.
Una selecció.
Aquí hi havia octaus de final, semifinals, quarts de tot hi havia,
Per tant, hi havia allà.
Déu del cel.
Haurien anat a buscar de lo bueno lo mejor.
Mejor.
No sé si potser hi hagués alguna de muntatge, això, no?
Ja n'hi deu haver alguna de cuina així, ja, no?
Alguna n'hi deu haver.
Jo crec que hi havia guió,
Jo crec que sí,
Tot deu estar preparat.
Jo crec que hi havia guió,
Eh? Que sí? Jo crec que sí, home.
Cada dia han millorat més les cuines, estan més netes, i tothom té una consciència de tenir-ho tot més net, I si no venen els de sanitat, se n'encarreguen i te la tanquen. O sigui, ja.
Tot això millora.
Aquí a Catalunya, a fora de Catalunya ja no t'ho dic. A fora de Catalunya no t'ho dic, perquè també pot ser...
Aquí és per això de sanitat, encara hi són, no? Cada any venen, no?
Sí, perquè ara fins i tot amb la cuina s'ha d'anar guants i tot això?
Quan fa falta, sí. Quan fa falta, sí. El que passa que, a veure, no ens enganyem. La cuina treballes amb les mans, sense guants. El guant a vegades és traïdor. Ara, quan has d'emplatar o alguna cosa davant del públic, doncs lògicament el guant és més higiènic, per dir-ho d'alguna manera, però si no a la cuina ja m'expliques com treballes amb guants a la cuina.
El tacte, no? Ah. El tacte amb les coses es nota amb el tacte.
Se t'enganxa el guant a la mà amb el foc i però la
feina
d'estera.
Ja no es tracta de la guant o la mà, el que es tracta és que hagin entreixat, vull dir, que entres en una cuina, home, que doni... Quan la veus, que dius això...
Els estris, que estiguin ben nets aquí, els estris, és veritat, això és molt important.
Sí, però la llei que tenim aquí a Catalunya no la tenen ni a Suïssa, de sanitat, de les cuines.
Sí?
Sí. I la llei... Aquí s'han passat una mica massa, també.
Jo venia cada any...
Que ha de ser així, cuidado, però tothom...
No, el mal d'això és que hi ha una guia, una guia, i van per la guia, aquí s'ho fot tot això. Jo t'ho dic això perquè jo vaig tenir una experiència amb una inspectora d'Hisenda
de sanitat.
D'aquesta
sanitària.
D'aquesta també vaig tenir.
T'ha traït el subconscient.
Sí, és que sí. I recordo que ell va dir, escolti, vostè ja va tot arreu.
Ja va tot arreu, què vol dir?
Sí, home, vull dir perquè, clar, si hi ha una llista i només va, jo veuria que
va. Li vas dir a l'inspector, si ell anava tot arreu o només anava a determinats establiments.
Sí, perquè n'hi havia un lloc, n'hi havia un lloc aquí, a Sitges, que n'hi havia una finestra que estaven fent allà una planxa, feien cosetes per la planxa de Sebastià, i resulta que darrere n'hi havia el vàter, no? O sigui, que la planxa davant, sí, no sé si mateix com t'ho dic. No, és així. No li vaig dir, jo li vaig dir si feia inspecció a tot arreu.
A tot arreu.
Tu li vas dir si feia,
em va dir
si feia pito colorista,
si
no?
Si em va dir, si hi ha alguna cosa vostè, el fa una
denúncia,
ja no tinc per què denunciar ningú, vull dir. El mal està d'això, que ells van una llista i van més o menys, es jumaria bastant bien ara.
Com més legal estàs aquí,
exactament, van les quatre que d'això i s'acaba l'història. Jo crec que tenen que anar a tot arreu, on té gent d'això, doncs dintre, ja està. Això li vaig voler dir jo, perquè aquest any, cada any venia aquesta inspectora. Cada any.
I tu t'estranyava que cada any.
No,
vull dir, I no la va matar.
I no venia per veure't amb tu, suposo.
Sí. Potser
tenia interès personal. En tenia un cariño especial a mi.
Sí,
és personal, no? Jo sí, no sé,
jo... Senyor Tomàs,
vostè que... Sí, per un cada any, vull dir...
I posi la màquina, la presidenta,
no
la veia
No la convidaves a dinar?
No, això no, perquè això avui es pot durar per moltes
ara.
Coses.
Això és que has pogut entendre com un suborn.
Això no.
Doncs bé, parlant de denúncies, que us sembla la denúncia de l'hotel aquest que han de... de l'aigua dolç.
Estava de molt de temps, aquesta història.
Sí, sí,
d'abans de començar.
D'abans de començar.
Sí, sí.
Home, de quan aquell edifici havia de ser una residència esportiva.
Sí, sobretot per navegants que arribessin.
Jo havia llegit Refugio para marineros.
Digue-li així.
El que vaig llegir jo.
Navegantes sin rumbo.
Navegantes sin rumbo.
Perquè allò va estar molt de temps sense...
Quants anys va fer això? Però
és que, en general a Aigua Dolç també han canviat molt les coses, perquè els apartaments d'Aigua Dolç eren, és que ara no recordo la definició exacta, però eren llocs on inicialment l'únic que es plantejava era l'estada d'una nit de dues o tres de les persones
que...
El poble. Esclar, el poble ha canviat perquè aquells...
Aquells mini apartaments
que estaven pensats per un ús van acabar sent reconvertits en vivendes de lloguer o que sigui en una zona que aquest és el, no direm que el litigi, però aquest és l'embolic o el procés que està obert des de fa molts anys, que el Port d'Aigua Dolç es pugui annexionar, per explicar-ho d'una forma molt, molt fàcil, al municipi, perquè si no allò continua sent zona portuària de l'estat, com ens comentaven que pot ser Puerto Banús a Màlaga. I per tant, les regles de joc allà no són les mateixes que per la resta del municipi.
No, però
en canvi hi viu gent d'una forma continuada quan en principi això no estava previst que passés i ha acabat passant. Doncs en l'hotel...
Ha passat més o menys igual.
No diré que més o menys igual, però esclar, de fet aquell edifici...
Era equipaments allà, no? Aquella zona, perquè
era per un ús...
Era per un ús, en va ser per un altre i se'n va fer d'un pis més. Que Sitges, d'edificacions amb un pis més... Ah!
No n'hi ha.
Quina carraspera
tens? Altres que deixeguen.
Amb un pis més o amb circumstàncies urbanístiques, diguem-ne, una mica complexes, o que permeten qüestionar...
O densitat d'ocupació, no?
O densitat, les coses, n'hi ha més d'una. I més d'una bastant visible.
Perquè vull recordar que aquell llenca de terreny va estar molts anys sense edificar. Però molts, eh?
Molts.
I, o sigui, que llavors, quan es va edificar...
Com comenta l'Eco, això va ser a principis dels anys 2000, quan tot aquest procés, i llavors va ser denunciat en el seu moment, però...
O sigui, que fos 14 anys que es va fer aquest hotel,
sinó que, sí, no, que tot plegat fa més o menys uns 10 anys que roda, perquè hi havia una decisió judicial i després aquesta decisió va ser recorreguda, i totes aquelles coses que s'estiren en els jutjats, i finalment, doncs, s'ha pogut...
Bueno, però,
va ser una idea genial del genial...
Eduard,
en aquell moment hi havia aquesta normativa i estava bé.
Sí.
Parlo jo, estic dient.
No,
es podia fer.
Mira, una cosa molt simple, que molts oients recordaran. Era, sembla que l'alcalde Pere Junyent, quan l'edifici del carrer Sant Bartomeu, cantonada Sant Gaudenci, la casa Mirabent, va ser pintada de blanc i es va posar una carpinteria d'alumini, bla, bla, bla. Hi ha, si no recordo malament, perquè ara ja estic parlant de l'època de l'alcalde Jordi Baiget i de regidor d'Urbanisme, Armán Paco, hi ha una sentència ferma,
16 anys ben bé, eh?
Per la qual aquella casa ha de retornar al seu estat
original.
Al seu estat
original d'abans, sí.
I estic parlant de fa uns quants anys enrere, en què hi ha una sentència ferma a favor de l'Ajuntament, en el sentit de donar-li suport perquè aquesta casa pugui retrobar l'aspecte original.
Sí, però jo la pregunta meva és...
I això no té res a veure amb els inquilins, amb la propietat que no ho sé dir.
Abans de fer-ho, perquè es dona aquest permís. Això estic dient jo.
Abans de fer-ho.
Home, clar. Vull dir, home, clar. Jo crec que abans de fer-ho, té que haver-hi gent que inspeccioni el que vas a fer, el que has de fer, o no has de fer-ho. No arribar amb això, no?
D'edificis que han provocat controvèrsia, n'hi ha un munt. Des del Dolce, en el seu dia, fins al Punta Golf, en el seu dia, l'hotel de l'Avinguda Sofia, en el seu dia, els museus, en el seu dia, mira si n'hi ha.
Sí, i tota la zona que era a Aigua Dolç, a la platja de les Pedres.
Per exemple...
Però esteu amb mi o no? O sigui, tot aquest edifici que m'estàs dient és ben fet. I després, al cap d'un temps, la regulació, la normativa no està correcta i aleshores s'ha de rectificar. No sé, molt millor.
No està correcte o se'n poden fer diversos interpretacions.
Exacte, que aquest ha estat un altre...
I quan hi ha les interpretacions, segons l'actor que ho faci...
I aquesta situació ho s'ha fet d'altra manera.
Aquest ha estat un altre dels problemes.
Si van demanar permís per albergue de marineros, a millor la gent que venia allà era...
La idea d'allò va ser idea del Pepe Abella. I allò és la idea genial d'un tio genial. L'únic que poder la legalitat no era la requerida, res més.
Però la prova,
que penses més amb el cor que amb el cap, que és
igual,
el que passava a vegades.
No, ja anava el negoci implícit,
igual que molts propietaris de cases antigues que han reformat la casa i alguns diuen que la normativa els ha obligat a mantenir la façana i que mantingueu la façana, passi el que passi, i que per tant han hagut de mantenir una façana de pedra de les antigues aguantant-la com sigui per fer la casa, i uns altres han pogut tirar tota la casa a terra i tornar-la a fer de bell nou.
Tenir una façana més,
tenir una façana
millor, més millorable que
totes aquelles coses que ara la normativa de posar en solfa, sí, depèn del sector que sigui. Sí, sí.
Però jo suposo que aquell terreny...
I si la casa està en catàleg o si la casa té uns anys...
Encara que aquell senyor...
Però l'han tirada, l'han feta igual després, l'han feta igual millorada.
Exacte, però alguns els han fet... Però alguns els han fet mantenir la façana original, quan els arquitectes poden dir, home, la façana pot ser original, però ara per ara una façana de pedra feta com fa 150 anys enrere, que no tingui més interès que la pròpia façana.
Hi havia el ciment de cal i sorra i sorra de la platja amb salitre.
Però clar, hi ha tanta casuística, Eduard, hi ha tanta casuística.
Però jo suposo que
Camp de la Vila, el Camp de la Vila, un edifici que era emblemàtic de la farmàcia, vull dir, se'n recorda la farmàcia, vull dir, bueno, escolti, vull dir, suposo que en aquell moment van donar permís per fer-ho, no?
Està clar.
O no?
Està clar.
Ara que n'escaria, ara que està, vull dir, això sí que diguem, jo vull dir...
I el de la carretera.
El mateix, clar, exactament, vull dir, bueno, doncs aquí està la història. Sí, sí. Esclar, en aquell moment dones permís i després la normativa té bé que d'això i es té que rectificar i es té que tirar com ho estan fent ara.
A l'erari públic li costa moltíssim més que a vostè.
Hi ha una sèrie de coses...
L'únic que podem assegurar que no passa només a Sitges, això.
Ja.
Però jo... Però si serveix de consol.
Jo vaig tornar al fil del que deia el Josep Maria.
Només faltaria això.
Que... No, ja, no. Que tu el que deies d'aquest senyor que tenia la idea, el Pepe Vella...
Sí,
però suposo que... Suposo que la idea... No, la idea és genial. Suposo que no va trobar ningú o cap empresa que s'atrevís per lo que sigui econòmicament o perquè les traves que podia trobar-hi en fer-ho, executar-ho aviat, perquè la prova és que aquell tros de terreny, tot el port es va construir
fins al final,
el sobre, que és el que dèiem, sobre les pedres, que allò també és bastant d'aquelles coses, aquelles casetes que no se sap ben bé, que allò, sobre les pedres, i allò no edificaven, quan si ha sigut fàcil s'ha edificat, passa que es veu que hasta que no van trobar unes persones en capacitat econòmica o amb altres capacitats van construir-ho, perquè va estar molts anys, va estar almenys 20 anys per construir-se aquell tros.
Sí, la part del final d'Aiguadols va estar durant
molts anys
sense activitat.
Que cridava l'atenció quan hi anaves veure el port, passejaves i veus aquell tros que estava
abandonat. Sí, sí.
On hi ha l'hotel, on l'han fet.
Bueno, al final de l'hotel, sí.
Doncs ara el que s'ha de fer és això, treure aquesta planta. Però vaja, el cas més, vaja, segurament de tot Espanya, el cas més flagrant és el de l'hotel El Garrobico, Almeria, que és aquella bèstia ficada allà.
Encara hi és, i encara està en litigis.
I està en un parc natural, eh?
I està en un parc natural.
Un parc natural del parc del...
Però en el seu dia, no me'n recordo, però en el seu dia es va donar permís.
Sí, sí, està a dins un parc natural.
Aquí està la història. Això és que en aquell moment es va donar permís.
Sí, sí.
Es dona permís perquè en lloc de sortir pel conducte que has de sortir, surts per una variant. I en lloc d'anar a portar uns diners controlats, vas a portar uns diners descontrolats.
Sí, pues això
o no?
Sí,
bueno, i ara ens hi trobem en molts casos d'aquests.
I si no t'ho dic d'una altra forma, què passa si tens davant algú amb una gran idea que pot ser bona pel municipi i tu dius, mira, escolta'm, això pot anar molt bé, però en canvi, per desenvolupar aquesta gran idea, et veus obligat a fer alguna cosa amb la normativa.
Però és el que ha passat ara amb el Ferran Adrià i el Bulli.
Ah, exacte, sí, sí, senyor.
Ell ha tirat enrere perquè em dius, si tothom està en contra, parlem-ho i a veure què passa,
veure què
però
fem.
A mi m'ho havien aprovat.
És un cas. Molt...
I també és un paratge de parlar.
Diria que no cas... tothom té la capacitat de saber tirar enrere.
Exacte, ara és un cas molt referencial.
Ni particular ni polític.
Home, sí.
Tu tens
les dues coses, ni particular ni polític.
Tu tens el millor
cuiner. Perquè és part natural, també.
Clar, és un part natural. Aleshores, vull dir, clar, si ell pot fer això, vol dir que uns altres, amb un altre...
Però tu tens el millor cuiner del món, amb una idea, etc, etc. Molt bé, com ho fem, això?
Però a vegades les millors idees no són el millor que puguis realitzar.
Per exemple. Home, que es té que respectar les coses, es té que respectar. Cuidado. Sigui que sigui, coses, home, és que si no malament, vull dir, aquest perquè és el millor... No,
allà al costat mateix hi havia el Club Mediterraner, que també...
Que van a terra, eh?
Que van a terra tot. I encara està a terra tot.
Vull dir, home,
ja està,
hi ha coses que es conserva o no?
Jo crec que la llei ha d'estar feta per tots. Sí,
per tothom té que ser.
No hi ha una història.
I per tots igual.
No hi ha una història escrita,
eh? També aquí cal dir que en aquest país hi ha Catalunya i fora Catalunya. O sigui, que aquí no permeten moltes vegades, ho permeten a la resta de tot el territori.
I és lamentable, a vegades. Alerta. Com viatges i veus com estan les coses.
Perquè no anem mai d'acord. No anem mai d'acord.
Sí, perquè hi ha interessos creats en altres llocs.
Ara m'has dit una qüestió que em van comentar algú que em deia... Mirem Sitges i a vegades ens sap greu determinades coses. Diu, però tira costa avall.
Sí, home, i tant.
Com viatges, encara el bé que ha quedat per aquí.
Tu has dit de la Gol Riu.
Em van dir exactament això.
Però tu em vas per la part d'Almeria i escolta, hi ha muntanyes que semblen ninxos, de lluny, de la que...
No, no, sí, no.
Hi ha Canàries,
no ha anat a baix, no.
Sembla que cosques que vas tapant els foradets.
No hi ha ningú que hagi posat allò, fil, però la història és llarga, des de la desaparició de l'hotelet del Golf...
Sí, sí, sí. Vist o no vist en una nit.
Per exemple, encara me'n recordo
o les cases de Punta Gaviota, primera línia de mar.
Però el que es volia fer a partir de l'Avinguda Sofia fins a Terramar, que tenim un IVA a la carretera de tres edificis allà al Cortijo, allò és l'IVA de no deixar fer la primera línia.
Això va ser Martínez Sardà,
la història és plena de processos.
Sí, ja, sí, sí, no, clar.
Però tens raó, és clar, la llei ha de ser.
No. La llei té que ser
allò que tu dius, va intervenir tot, i tot els empara. I entenc que ens ho explicava l'anterior.
Oi tant, encara hi ha la cinta dalt, que encara ric d'escoltar aquella anècdota del propietari de Los Arcos.
Sí, sí.
I de com va fer valer la seva posició.
No, de Los Arcos no.
No?
No.
Segur?
No.
Recupero la cinta, que sí, la busco,
Sí, era la primera línia de Malos.
No, sí, la segona línia.
La segona línia?
Sí, però ell va parlar de la primera línia.
Sí, que volíem fer...
Però davant no era edificable i ell va dir jo vull veure el mar i el sol fins al dia que mori.
El dia que va morir
van començar a aixecar.
Sí,
el senyor Samir.
Sí, el Samir. Sí.
Que estava darrere, estava darrere al costat del Capri.
Prometo...
Però parlàvem del Conde de Rueda, eren.
Ara, sí senyor, del Conde de Rueda, perdó.
De l'altra casa.
El Conde de Rueda.
L'altra torre, que la cantonada que hi havia aquella
piscina. Del Conde de Rueda. Que la resposta va ser collonuda.
Peso, papà, l'anillo, no sé què. Recuperar la cinta perquè és sensacional.
És una
data històrica.
Aquella és aquesta primera línia.
Sí, però allà no deixaven fer, el Martínez Sardà de l'Ajuntament no els va deixar fer.
Va.
I aleshores van anar a veure el Sant Pare, perquè per influència anava a fer pisos socials. I aquí l'Antoni Miravent els va contestar a l'Ajuntament, vaja. Que pisos socials de 100 i pico metres, se lo daré mal a tot això. Si l'Ajuntament crea que són pisos socials, le daremos permiso para empezar, no? Eh, què va dir, algú així, més o menys?
Buscarem la cinta perquè hi ha el testimoni.
Però van fer els pisos.
No.
Per després sí, eh?
Però
sí,
no, el que volien fer, volien
quan
fer
quan va morir Samir, es va aixecar al Mediterrani.
Ah, exacte.
Volien fer el Benidorm.
És allò que s'havia de jugar amb l'habilitat, eh? Bé, com la història del llibre negre de Sitges que explica Utrillo. Eduard, gràcies. Josep Maria, gràcies. Ricard, gràcies. Ramon, gràcies.
Bon dia.
5 minuts i parlem del ple municipal d'ahir.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.